amb Laia Prats.
Bona tarda, benvinguts a l'Info de Ripollet Ràdio. Comencem l'edició 289 quan passen 6 minuts de la 1 del migdia. Un repàs de la informació local de la setmana que iniciem tot seguit. Iniciarem el programa conversant amb Miquel Estapé, coordinador de Ripollet per la Independència, que ens explicarà com es presenta la votació d'aquest diumenge 9 de novembre. També ens acompanyarà l'Àlex Daudent de l'associació AICE-CADICAE, que ens explicarà el que hem de tenir en compte a l'hora de llegir la factura elèctrica. Conversarem una estona amb Daniel Reguero, coordinador del Banc d'Aliments de Ripollet, que preparen el gran recapte per a finals de novembre. I la Janet Ruiz, coordinadora i entrenadora del Club Patinatge Artístic Ripollet, ens parlarà del 64è Campionat d'Espanya a la Vida Patinatge Artístic, que tindrà lloc aquest cap de setmana al Pavelló Joan Creus. Antoni Santiago, director de la Coral Els Pinatons, ens explicarà com preparen el concert de demà dissabte i la seva intervenció al programa O Happy Day Junior el proper mes de gener. I farem un repàs de l'actualitat de la setmana i de les previsions per a dissabte i diumenge. Notícies que explicarem des d'ara mateix i fins a les 2 del migdia. Comencem. Aquest diumenge 9 de novembre estarà marcat a Catalunya per la votació on els ciutadans que vulguin podran donar el seu parer sobre una possible Catalunya independent. El municipi Ripollet per la Independència ha coordinat i impulsat els actes referents a aquesta votació i avui ens acompanya a l'Info el seu coordinador, Miquel Estapé. Miquel, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Malgrat totes les notícies dels darrers dies, malgrat les prohibicions del Constitucional, malgrat la no intervenció del Tribunal Suprem, es manté el procés participatiu d'aquest diumenge, Miquel?
Sí, sense cap tipus de problema. En aquests moments ja ho tenim tot organitzat, la part que es pertoca, i per tant nosaltres decidits el dia 9 a votar.
Segueix funcionant, la web on es pot consultar on s'ha d'anar a votar?
Fins a aquest moment, sí. Fins al matí, sí. Ara ja veurem, en principi tothom es pensava que potser la tancarien abans i segueix votant. Uh-huh. O sigui, segueix funcionant, vull dir.
Val, és participa2014.cat, allà posant correcte l'adreça i el cognom.
Exacte, allà poses el municipi, l'adreça, el cognom, ja el que figurin en el document nacional d'identitat, perquè encara que estiguis empadronat en un altre lloc, si l'adreça que figura en el document nacional d'identitat és una altra, la que s'ha de posar perquè és la que valdrà és la del document nacional, perquè a l'hora d'anar a votar el diumenge el que es demanarà és el document nacional d'identitat per tal de corroborar les dades. Així és com s'ha fet una mica de conya per algú que diu que si s'ha apuntat el Bob Esponja, que si s'ha apuntat, bueno, ara és molt fàcil, jo també ho puc fer-ho, i poso que fins i tot votarà el president del govern de l'Estat i em sortirà allà. El tema està que has de posar una adreça. A l'hora de votar, uh-huh, sí que et demanaran el DNI, i és el que necessita, perquè es farà en funció de l'adreça que figura en el document nacional d'identitat.
Clar, hem de dir que aquesta web és només per consultar, no és per inscriure's.
Correcte, és per consultar només i es genera per proximitat geogràfica. El que et dona aquesta web és que per proximitat geogràfica de l'institut, en aquest cas a Ripollet, hi ha 3 col·legis electorals, perquè els 3 instituts estan com col·legis electorals, doncs llavors per proximitat geogràfica em marca el lloc on has d'anar. Al donar el cognom et fixa quina taula, perquè també et dona taula, hi ha gent que s'està traient per internet imprès el full on te li diu a quin col·legi, l'adreça i a quina taula li toca, amb la referència de la taula, fins i tot això està bé de fer-ho, no ja tant perquè hi pugui valdre per anar a votar, perquè allà haurà d'ensenyar el DNI igual, sinó com a mínim com a record o com a acte important del moment en el que viurem el diumenge i que culmina tot un procés intens de treball que fins a arribar a aquest moment.
Mm-hmm. S'ha parlat en els darrers dies bastant de la possible actuació dels Mossos en cas de que hi hagi una ordre judicial que prohibeixi aquesta jornada participativa. Què creus que passarà finalment?
No ho sé, la veritat és que no ho sé. Per el que diu el conseller Espadaler, ells compliran, si hi ha una ordre judicial, aniran i actuaran, però clar, aquestes ordres judicials s'emetran en funció de si algú ho fa denúncies en funció d'allòs concrets, és a dir, no hi ha una ordre judicial que valgui per tots els col·legis. A part de que l'altra qüestió seria intervenir a través de requeriment de la Fiscalia de l'Estat. Però que tota aquesta situació generaria un desgavell, que l'única cosa que passaria és que a l'Estat espanyol encara quedaria amb molta més evidència del que i a més utilitzaria el seu poder de demanament, per dir d'alguna manera, perquè la policia catalana faci una actuació que amb ells fins i tot els hi podia, algun element li podia semblar fins i tot important i significativa, però jo crec que a nivell internacional ja seria o que faria baixar el got. Hem de pensar que està previst i s'han acreditat en aquest moment més de 100 observadors internacionals, de diputats, parlamentaris, periodistes d'altres països, fora de tal. Per tant, a la papereta, vull dir, hi ha fins i tot qui diu que aquesta és la foto que busquem des de l'ANC. No busquem aquesta foto. Uh-huh. Aquesta foto, si algú la provoca, serà l'actuació de l'Estat espanyol. Nosaltres el que busquem és que la gent pugui anar a votar, ho pugui fer amb tranquil·litat, amb normalitat, perquè el que intentem i el que busquem és que aquesta jornada sigui d'una participació massiva. A més, hem tingut en compte tots els entrebancs, totes les dificultats, tota la por que s'hi ha posat a sobre, totes les maniobres d'última hora per espantar la gent, i jo el que penso fins avui és que la gent ni d'espantada, al contrari, cada maniobra d'aquests provoca que hi hagi més gent que et digui, escolta, on t'haig d'anar a votar? Mm-hmm. Perquè a mi el que no m'agrada és que no em vulguin deixar votar.
Mm-hmm. Hem de dir també que aquells que no puguin votar aquest diumenge ho podran fer posteriorment a les delegacions del govern?
Correcte, hi ha un mecanisme, però aviam, hi ha un període de temps per poder exercir el vot a les delegacions del govern. El que passa que cal, l'important, la fita i el que demanem és que és el dia 9. El dia 9 és el dia, perquè és el que s'ha d'obtenir, aquesta participació massiva que permeti, ja dic, participació massiva dins de les dificultats, dins dels problemes, dins dels entrebancs, dins de tot el que ha pogut fer, i nosaltres sempre hem recomanat tranquil·litat, fer-ho pacíficament. Volem votar, volem que s'apliqui la democràcia i no volem que se'ns margini o fins i tot s'utilitzi una llei. Les lleis són per modificar-les. Si la majoria vol modificar les lleis, se li ha de poder permetre que ho faci i, per tant, votar perquè així sigui.
Miquel, una última pregunta. Què passarà el dia 10 de novembre? Quin serà el següent pas a seguir?
Jo, si et dic el que diria la cortesia, primer pensar en el dia 9, perquè, evidentment, en funció del dia 9, el dia 10 és un plantejament diferent. És a dir, nosaltres, jo particularment, m'ho miro això com unes eleccions, com una consulta dues voltes, no? La primera volta seria el dia 9, que seria aquesta participació massiva que nosaltres demanem, busquem i estem treballant amb tot el que s'està fent d'última hora, les trucades per telèfon, tot el que s'està fent és per impulsar aquesta participació, perquè, a més, perquè cadascú voti el que vulgui. Mm-hmm. Que aquesta és l'altra qüestió. Clar, és que a nosaltres ens encantaria moltíssim que hi hagués una participació de gent que també volgués votar i votés no? Però, a més, a l'altra segona part, és el que nosaltres demanem, i ara ja parlo com a Assemblea Nacional, el que nosaltres demanem és que hi hagi aquestes plebiscitàries que ens haurien de portar a un altre procés, al procés de consolidació, de declaració i consolidació de la independència de l'Estat, no? De l'Estat català, en aquest cas. I, per tant, aquesta seria la segona part. Però, clar, primer passem el dia 9, i llavors el dia 10 pairem tot el que hagi passat el dia 9, i en funció, ho hem de pair nosaltres, la societat civil, per d'alguna manera, però també ho hauran de pair els partits polítics, els que són pro-independència, però també els que són pro-consulta però mantenen matisos, o també fins i tot aquells que han fet una campanya o estan fent una campanya agressiva, la de la por, en contra de que la gent pugui votar, i pugui votar, sí, pugui votar per la independència, sobretot.
Doncs Miquel Estapé, coordinador de Ripollet per la Independència, moltíssimes gràcies per atendre la trucada de l'info de Ripollet Ràdio. Seguirem de ben a prop aquesta votació de diumenge i, evidentment, la setmana que ve en seguirem parlant.
Moltes gràcies a vosaltres i, quan vulgueu, estic a la vostra disposició. Gràcies.
Bona tarda.
Bona tarda.
Seguim amb l'actualitat de la setmana. A finals d'octubre, l'alcalde Juan Parralejo, acompanyat pel president delegat del Patronat Municipal d'Ocupació, Ferran Tornel, van visitar les principals obres que s'estan duant a terme al municipi, executades per personal del Patronat Municipal d'Ocupació i finançades amb subvenció de l'àrea metropolitana de Barcelona. Així ja s'ha posat a disposició dels veïns l'aparcament de l'antic casino, la desena de zona de pàrquing públic gratuït del municipi. Tot seguit van visitar les obres del carrer del Calvari, en el tram inclòs entre els carrers de Pedró i Pau Casals. En aquest tram, a banda d'augmentar el nombre de mobiliari urbà, millorar les voreres i posar nova vegetació i arbrat, l'obra més important i més costosa és la millora de la xarxa de clavegueram. Després es van desplaçar fins al parc de Rizal, on s'ha construït una mena de mirador que permet veure des del parc la zona de jocs infantils de la illa interior. També van visitar les obres d'adequació d'un aparcament al poliesportiu municipal en dos terrenys municipals d'uns 3.400 metres quadrats, que representaran una vuitantena de places d'aparcament gratuït per als usuaris. Per últim, Parralejo i Tornel van anar fins a la carretera de Barcelona, on amb un pressupost de 55.000 euros s'ha adequat la vorera d'aquesta via tan important, millorant la seguretat dels vianants i dels veïns del barri. A finals de setembre, el PSC de Ripollet va iniciar el procés per a l'elecció del candidat per a les properes eleccions municipals. Una vegada finalitzat el termini, Juan Parralejo ha estat l'únic candidat presentat i ho ha fet amb un 63,16% dels avals dels militants de Ripollet, davant el 20% necessari per presentar la candidatura. Per finalitzar el procés, tal i com preveu la normativa aprovada pel PSC a mitjans de novembre, serà la militància qui, en assemblea, ratificarà el seu suport al candidat per encapçalar el lideratge del partit a les properes municipals. El diputat d'Esquerra Republicana de Catalunya, Oriol Amorós, va oferir el passat dimecres una xerrada al Centre Cultural organitzada per l'agrupació local sobre la consulta. En declaracions als mitjans municipals de Ripollet, Amorós va denunciar la vulneració dels drets fonamentals realitzada pel govern central i va afirmar que el 9N no només es vota sobre la independència, sinó també sobre la qualitat democràtica i la dignitat. El COP Compromís per Ripollet ha enviat una nota de premsa on recomana als afectats pel brot de la Junalosi adreçar-se per escrit a l'Ajuntament amb l'objectiu que siguin atesos els seus drets com a persones perjudicades. El grup municipal considera que el govern no vol atendre els afectats i es mostra indignat per la manca de respostes durant el darrer ple municipal. El regidor del COP Compromís per Ripollet, José María Osuna, afirma en el text que han passat els seus serveis jurídics al cas perquè explorin les responsabilitats civils i penals possibles i que s'entrevistaran amb la Fiscalia per sol·licitar la màxima diligència en la tramitació del cas. D'altra banda, el COP Compromís per Ripollet va convidar el passat dimarts el diputat de la CUP al Parlament, Quim Arrufat, per parlar de la lluita de les classes socials contra el capitalisme dins la seva campanya local pel 9N. El COP, tot i reconèixer que no és el referèndum vinculant que haguessin volgut, valora positivament el fet de poder votar el proper diumenge i creu que ja ha arribat el moment d'explicar quin país es vol aconseguir amb la independència.
El 91.3 Info.
El proper dimarts, organitzada per l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, el Centre Cultural acollirà una xerrada sobre els canvis a la factura elèctrica. Serà a càrrec de l'Associació d'Usuari de Bancs i Caixes i Assegurances de Catalunya. I avui contem a l'Info amb el seu coordinador, l'Àlex Dauden. Àlex, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Explica'ns una mica quins són aquests principals canvis que hem de tenir en compte a la factura elèctrica.
Bé, el que vindrem a explicar el proper dimarts són totes les tarifes de les quals poden tindre accés les persones consumidores i sobretot a informar-los de quins són els canvis que hi ha hagut des de l'abril aquí, no? Una reforma elèctrica que hagués pogut ser una oportunitat, no?, per fixar un preu just al subministrament elèctric, però que en canvi estem veient com som el país d'Europa, el tercer país d'Europa que més cara paguem aquesta factura elèctrica, perquè el que estem fent és assumir un dèficit tarifari que no hem creat les persones consumidores, al qual inclús demanem que es faci una auditoria, no? I bé, vindrem a parlar de quins són aquests canvis i també a fer una crítica al funcionament del sistema elèctric que tenim avui dia a casa nostra.
Mm-hmm. On podem trobar informació, Àlex, que ens ajudi a decidir amb quina companyia volem contractar aquest servei?
Vaja, més que amb quina companyia, el que és molt important que les persones consumidores decidim és o bé si volem tenir, doncs, volem formar part, doncs, del mercat lliure, o bé si volem contractar una comercialitzadora de referència amb alguna de les seves tarifes, no? I aquí sí que el que donarem dimarts seran claus, no? Doncs per decidir quin tipus de tarifa convé més depenent de cada circumstància, doncs, de cada llar, no? Uh-huh. I això sí que són una de les coses que cal tenir en compte per sobretot per poder estalviar, no? Perquè és molt difícil estalviar avui dia, doncs, amb la factura elèctrica, degut a que la gran part del que paguem és la part fixa, i en canvi, doncs, per la part del consum variable, doncs aquí sí que podem jugar una mica, doncs, amb estalviar, però no és la part més important que paguem de la nostra factura.
Uh-huh. Hi ha persones que es troben amb que ve algú a casa, no?, i els hi demana a veure la seva factura, quina és, el que paguen, amb qui tenen contractat el subministrament. Què hem de fer davant d'aquests casos?
Informar-se, sobretot informar-se. És a dir, el que no podem fer és prendre decisions sense estar segurs del que anem a fer, no? Per tant, o bé acudint, com dèieu abans, no?, doncs a l'Oficina Municipal d'Informació del Consumidor, o bé acudint, doncs, a la xerrada que aprofitem fer, doncs, el proper dimarts, no?, que la gent vagi a informar-se a agents independents, com les associacions de consumidors, com les oficines municipals d'informació al consumidor, per tindre tota la informació necessària per prendre aquelles decisions del seu dia a dia, doncs, a nivell de consum elèctric, en aquest cas.
Doncs qui vulgui més informació sobre aquesta factura elèctrica i vulgui estar al dia de com està la situació amb aquest subministrament, el convidem que vagi aquest dimarts, dia 11, a les 7 de la tarda, al Centre Cultural, on tindrà lloc aquesta xerrada a càrrec d'AICECA DICAE. Àlex Daudent, moltíssimes gràcies per explicar-nos el que fareu aquest dimarts. Que vagi molt bé. Bona tarda.
Escolta l'actualitat de la setmana a l'Info de Ripollet Ràdio. Tots els divendres a la 1 del migdia i a les 6 de la tarda, i els diumenges a la 1 de la tarda. Coneix la informació política, cultural i social al 91.3 de l'FM. Escolta els protagonistes de la setmana a Ripollet Ràdio. Info, la informació més propera.
El proper dijous, 13 de novembre, la Regidoria d'Educació de l'Ajuntament oferirà una xerrada per formar sobre la gestió i dinamització de les juntes d'AMPA. La trobada està adreçada a pares i mares que ja participen activament a la comunitat educativa des de les associacions o des del CEC. Es tracta d'un curs gratuït subvencionat per la Diputació de Barcelona. Les places són limitades i cal inscripció prèvia al correu electrònic s.montleon@ripollet.cat, indicant nom, escola de procedència i el telèfon de contacte. A finals d'octubre, l'Institut Oftalmològic Tres Torres va visitar Ripollet per dur a terme una nova edició de la campanya gratuïta de prevenció del glaucoma i degeneració macular. Per la unitat van passar 109 persones, 44 homes i 65 dones, de les quals 8 eren pacients amb possible glaucoma, 6 amb possible degeneració macular i 30 tenien cataracta o principi d'aquesta afecció. Aquest dissabte, l'Escola Futbol Base Ripollet realitzarà la festa de presentació dels seus equips. Ho farà a partir de 6:15 de la tarda al camp de futbol de l'Industrial. Comptarà amb actuacions del gimnàs Duo Fitness, d'en Cor, que cantarà l'himne del club, i també amb animació infantil. Hi haurà una gran sorpresa final amb focs d'artifici. D'altra banda, es recolliran donatius i es vendran articles amb l'objectiu de recaptar fons per la campanya Todos con Maica. I la propera setmana es presentarà la nova plataforma de residus de Ripollet. Per conèixer més detalls sobre aquest projecte, la nostra companya Remei Herrera va conversar aquesta setmana amb un dels seus representants, en Salvador Vallicrosa.
L'acte del 22 d'octubre que es va organitzar per parlar una mica de tot el tema de residus va servir una mica de presentació de la vostra plataforma, no?
Bueno, sí, va ser per anunciar, diguéssim, la constitució de la nova plataforma de l'Ecopar 2, que es farà el dia 12 de novembre, a 6:45, al Centre Cultural de Ripollet, a la sala d'actes.
Mm-hmm. Ja està constituïda formalment, per això?
Bueno, formalment encara no està constituïda. Esperem que aquest dia ja es faci i es formalitzi la constitució de la plataforma.
I qui la integra fins al moment?
Bueno, la plataforma en principi és gent, diguéssim, de... Va ser una proposta de Compromís per Ripollet, vale? A petició de gent que tenien moltes inquietuds pel tema de tractament de residus d'aquí de Ripollet, a part de les olors que se sentien que d'un ecoparc que està situat a 800 metres de Ripollet i que, per tant, fa molta molèstia als veïns. A part de tot això, també era una inquietud també de la gent que van descobrir una notícia que va sortir a La Vanguardia entre 2010 i 2011, un estudi que van fer durant els mesos d'hivern, vale? Van fer diverses anàlisis que van comprovar que s'emetia a l'atmosfera unes partícules que es diuen de formaldehid, que són potencialment cancerígens, no? I aleshores aquesta inquietud es va traslladar, diguéssim, a poder fer aquesta plataforma i intentar fer alguna cosa per poder, diguéssim, o que tanquin la planta o que es faci alguna cosa al respecte, perquè el que no es pot permetre és que s'estigui contaminant i aquestes empreses que estan aquí, que són privades, a més, perquè hi ha una opacitat aquí que no se sap, no és transparent, vull dir, no se sap què fan aquí, què deixen de fer, si fan medicions, si no les fan. A més, l'ecopart també pertany a Montcada. I com que pertany al terme municipal de Montcada, només es fan medicions a Montcada, diguéssim.
No estan satisfets amb la política o com ha gestionat el consistori el tema del formaldehid, per exemple?
Quan va sortir aquesta notícia a La Vanguardia de que va sortir aquestes partícules que van trobar, diguéssim, el que van fer va ser, suposo, va fer l'àrea metropolitana de Barcelona, va fer medicions, però clar, igual es va fer els mesos d'estiu, que això no afecta per res. I clar, i nosaltres el que volem és que es faci una comissió i hi hagi estudis independents d'aquestes partícules. I si cal fer anàlisis de sang i d'orina als veïns que estan més afectats, que estan més a prop de l'ecoparc, doncs que es facin. Però el que no es pot fer és tenir un monstre aquí posat aquí a 800 metres de Ripollet, que el que fa és contaminar l'atmosfera, eh?
Parlar de la creació d'una comissió, vostès estarien disposats a formar part de la comissió actual de seguiment de l'Ecopart 2?
Home, i tant. És que, de fet, això, la comissió de seguiment ha d'estar formada per gent del poble i gent que... el poble de Ripollet o pobles veïns, perquè també hi ha Montcada i hi ha Cerdanyola, que també estan... també tenen problemes. Recordem que les deixalles, o sigui, tot el que no es pot reciclar a l'Ecopart 2, que és el 84% del que entra, que no es pot reciclar, va parar a Cerdanyola l'entrada allà a Cerdanyola amb l'abocador Helena, que ja ha rebut més d'un milió de tones, i allò està deixant anar metano i no sabem si contamina el subsol. I a part també hi ha notícies de que el compost que no poden aprofitar perquè ve molt brut de plàstics i tal, fan servir per cremar també a Montcada, a l'incineradora de la Farge. També hi va haver un estudi fa poc aquí a Montcada que aquests residus que cremaven a Montcada també eren contaminants. Portaven aftalatos, també són, diguéssim, potencialment cancerígens, també.
Parlava de que es faci alguna cosa, que es tanqui l'ecoparc o que prenguin mesures. De quin tipus?
Mesures de quin tipus? Pues, mesures de que hi hagi un millor reciclatge, diguéssim. Que el que no es pot fer és que quan s'entra ja un 100% de... que són 100 i pico més, 200 i pico més de tones anuals que entren, que només reciclin el 16% del que entra, en els ecoparcs europeus i inclús altres llocs d'Espanya es fa un reciclatge que pot arribar a 60, 70, inclús hasta el 80%. Vale? Què aconseguim amb això? Pues que no hi hagi tanta matèria inerte que s'hagi d'entregar a l'abocador Helena de Cerdanyola o que estigui cremada Montcada amb la contaminació atmosfèrica que això provoca. Vale? I això els ajuntaments haurien de ser els principals, diguéssim, interessats en que es faci un bon reciclatge, o sigui que el que tirem al container marron aquest de la compost i de matèria orgànica, pues, hi hagi només matèria orgànica, el que van als plàstics, pues, hi hagi només plàstics. I això hi ha formes de fer-ho, i si l'Ajuntament vol, hi ha formes de fer-ho. I nosaltres el que demanem, bàsicament, és que fins que no, diguéssim, s'asseguri que la gent que està al voltant de l'ecoparc no pugui tenir algun problema de tipus sanitari per les emissions que emet, doncs que es tanqui o es paralitzi.
Doncs imagino que les persones que estiguin interessades s'haurien d'adreçar en aquesta presentació el 12 de novembre, no?
Això mateix, esperem que vingui el màxim de gent possible. També estem fent una recollida de firmes, vale? Per demanar aquest tancament, igual que es va fer la primera vegada quan es va muntar, que es van recollir 17.000 signatures, però fins i tot el govern actual que hi havia, que era el PSC, Iniciativa per Catalunya i el CiU, s'ho van passar per... Jo crec que la gent del Ripollet és la més interessada en que tot això tiri endavant i de que, bueno, de que o canvin de lloc o tanquin o... No estem parlant de que tirin la gent al carrer, vull dir, estem parlant de que faci una cosa més ben feta, en un lloc més adequat, que no estigui a 800 metres de la població, i que si ho fan a 800 metres que hi hagin les mesures necessàries i de seguretat que nosaltres demanem.
Molt bé. Doncs, Salvador, moltíssimes gràcies per haver-nos atès.
Vale, a vosaltres.
Que vagi molt bé.
Adéu, bon dia.
Adéu.
Escolta l'actualitat de la setmana a l'Info de Ripollet Ràdio. Tots els divendres a la 1 del migdia i a les 6 de la tarda i els diumenges a la 1 de la tarda. Coneix la informació política, cultural i social al 91.3 de l'FM. Escolta els protagonistes de la setmana a Ripollet Ràdio. Info, la informació més propera.
I seguim amb més notícies. Amb motiu del Dia Internacional de l'Infant, que se celebra el 20 de novembre, l'Associació d'Espectadors del Teatre del Mercat Vell ha programat el dia 21 a les 7 de la tarda una segona funció de l'espectacle La Gran Il·lusió del Mag Antonio Díaz. També ha endegat un nou projecte de col·laboració amb els esplais L'Estel i la Gresca, a qui destinarà el 50% de la recaptació d'aquesta funció especial, especialment dirigida a infants, avis i pares. L'associació també instal·larà al vestíbul del Teatre Auditori una exposició sobre els drets dels infants, on els dos esplais locals posaran informació per donar a conèixer la seva feina. Quant a les entrades per veure La Gran Il·lusió d'Antonio Díaz, l'Associació d'Espectadors ha informat que estan totes reservades. Tot i això, avui divendres es posaran a la venda al local de l'associació una sèrie d'entrades que havien estat reservades per a grups. El mateix dia de l'espectacle, aquelles entrades que no hagin estat recollides també es posaran a la venda a la taquilla del Teatre Auditori. Així, a partir de 6:45 es vendran les de l'espectacle de la tarda i a 9:00 del vespre les de la sessió de la nit. L'entitat local Diables de Ripollet ha agraït a través d'un comunicat a la població i a tots els col·laboradors, participants i patrocinadors el recolzament mostrat durant l'organització i desenvolupament de la Diada de Cultura Popular Catalana que l'entitat va dur a terme el passat 26 d'octubre. Una diada que es va començar a gestar a finals de 2013 i que finalment s'ha pogut dur a terme gràcies al suport d'empreses i entitats. Diables, a més, encoratja les entitats de Ripollet que organitzin la segona Diada de Cultura Popular Catalana l'any 2015. També demana a tothom que tingui fotos o vídeos de la celebració que les comparteixi amb ells fent-les arribar al correu diablesderipollet@diablesderipollet.com.
Info, els divendres d'una a dues a Ripollet Ràdio.
Ripollet acollirà aquest cap de setmana el 64è Campionat d'Espanya a la Vida Patinatge Artístic. El pavelló Joan Creus serà l'escenari d'una vuitantena de patinadors d'arreu d'Espanya que competiran divendres a la tarda i dissabte durant tot el dia. Per parlar-ne avui ens acompanya a l'Info la Janet Ruiz, que és coordinadora i entrenadora del Club Patinatge Artístic Ripollet. Janet, bona tarda.
Bona tarda. Què tal, Laia?
Doncs bé, aquesta tarda comenceu. Com porteu l'organització d'un esdeveniment com aquest?
Doncs amb preses, amb nervis i bé, però amb moltes ganes de començar, la veritat.
I com dèiem, hi participen patinadors de tota Espanya, eh? Tindrem una bona representació aquí a Ripollet.
Doncs sí, participen de 13 comunitats diferents, d'Aragó, d'Astúries, de Galícia, de Cantàbria, no sabia dir-te totes, Illes Balears, Illes Canàries, i de Catalunya és on tenim el nombre més gran de participants per això.
Tenim una bona representació catalana. Pel que fa a la ripolletenca, què ens en pots dir, Janet? Tenim algun patinador que participi?
Sí, tenim la Clàudia Aguado i té opció al títol de la medalla d'or. Uh-huh. L'any passat ja va ser a l'Evi, aquest any és a la vida segon, i ja va quedar tercera, medalla de bronze al campionat d'Espanya.
Uh-huh.
I ve ser campiona de Barcelona, subcampiona de Catalunya, i esperem que pugui ser campiona d'Espanya.
Déu-n'hi-do quin palmarès, eh?
Sí. Molt petita.
És molt petita?
Sí, bueno, són nenes, la categoria l'Evi oscil·la entre els 9 i 11 anys. Uh-huh. Són nenes realment petites. A més, és la primera competició estatal que tenen. Fins ara amb Benjamí no poden competir més que en campionats territorials o campionats catalans.
Sabem que l'esport de competició en general és dur, és estricte, requereix moltíssima disciplina. Pel que fa al patinatge, tu com a entrenadora, què ens en pots explicar?
Realment que són patinadors i patinades molt sacrificats, són esportistes molt sacrificats perquè necessiten, requereix moltes hores de pràctica, vull dir, pràcticament patinen 2 hores diàries, i això esdevé que moltes vegades deixen de, doncs, d'estar amb els amics, d'anar d'excursió, de sortir cap de setmana. Són nens que realment són molt organitzats, però que deixen de banda moltes coses de la seva infantesa. És bastant dur ser un patinador de competició, d'alta competició.
Mm-hmm. Centrem-nos per això en el campionat que acollirà el pavelló Joan Creus aquest cap de setmana. Aquesta tarda es realitzarà l'obertura del campionat i la competició del programa curs, si no m'equivoco, i demà dissabte serà el torn de les figures obligatòries i de les finals dels programes llargs, no?
Exactament. En principi, el divendres al matí fem l'entrenament de 45 minuts dels programes. A la tarda, a les 4:45, serà l'obertura, i després faran el programa llarg 37 patinadores i 17 patinadors masculins. Però no totes les patinadores passaran a la final del programa llarg de dissabte, sinó que les 22 millors classificades faran el programa llarg. Les altres pobres estaran eliminades.
Mm-hmm. El programa, diguéssim, el plat fort serà dissabte a la tarda, no?
Exactament, sí, sí. Mm-hmm. Sobretot els últims grups. Fan 2 grups de 5 noies a les 4:45 i després sobre les 7 fan els altres 2 grups de noies que són les millors classificades del programa. Sí.
Mm-hmm. Janet, hi pot anar qualsevol persona a veure aquest campionat?
Sí, sí, és obert a qualsevol persona, només que hi ha un control d'accés a la competició, perquè hi ha un control d'aforament o un protocol d'aforament de 800 persones, per tant també és cert que no tothom hi cap.
Uh-huh.
Perquè el pavelló de Ripollet, el Joan Creus, és el que és, no? I després el Madrid Arena, els sistemes de seguretat s'han de cuidar al màxim.
Uh-huh. Per protegir a les persones, que tant les que hi participen com a esportistes, com a les que van a veure l'espectacle, eh?
Exactament.
La cloenda serà dissabte al vespre. Ens pots avançar alguna cosa?
Bé, normalment a la cloenda el que té a Ripollet, el club de Ripollet, fa un disc d'exhibició amb tots els patinadors del club, i després surten tots els participants al campionat, tant els que han sortit a la final com que no, i després faran els parlaments al president de la Federació Espanyola de Patinatge, i suposo que el nostre alcalde, Juan Parralejo.
Mhm. Janet, com sorgeix l'oportunitat d'organitzar aquest campionat aquí a Ripollet?
Bé, normalment, com es concentren més patinadors catalans aquí als campionats d'Espanya, sempre la Federació Espanyola intenta que 2 o 3 campionats es facin arreu de Catalunya. I la pròpia Federació Espanyola es va posar en contacte amb mi fa un any i mig, perquè es donen amb un any i pico d'antelació, si el podíem organitzar, i vam veure que com teníem nenes, moltes nenes d'aquesta franja d'edat, doncs que era positiu per al propi poble i per les pròpies patinadores del club de Ripollet.
Mm-hmm. Molt bé, Janet, doncs seguirem molt de prop aquest campionat i la representant ripolletenca, evidentment. Esperem que vagi tot molt bé, que tingueu molta sort i que gaudiu molt d'aquest espectacle d'aquest cap de setmana que acollirà el pavelló Joan Creus aquest campionat d'Espanya a la vida patinatge artístic. Gràcies a la Janet Ruiz, que és coordinadora i entrenadora del Club Patinatge Artístic Ripollet. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies, us mantindrem informats.
Molt bé, bona tarda.
Gràcies.
El 91.3 Info.
Demà dissabte, la coral Els Pinatons oferirà un concert a 6:45 del vespre al Teatre Auditori. Recordem que la formació ha estat seleccionada per participar al programa Oh Happy Day Junior de TV3. Avui en parlem de tot plegat amb el seu director, el Toni Santiago. Bona tarda, Toni.
Hola, bona tarda.
Què tal? Què ens oferireu en el concert de demà? Comencem per aquí.
Doncs serà un concert variat, amb un fil conductor a través d'un petit conte que hem elaborat. I, bueno, serà un repertori de cançons bressol, hi haurà cançons més rockeres, hi haurà cançons d'aquí, de cançons en anglès, bueno, intentant tocar una miqueta un ventall ampli de repertori.
Aquells que hi vulguin anar poden comprar les entrades encara?
Sí, diria que queden unes poquetes, no gaires, però el dia demà mateix n'hi haurà unes poquetes a la guixeta.
Molt bé, l'aportació que demaneu és de 3 euros. Vau comentar la possibilitat de que en cas de que hi hagués molta demanda potser es faria una altra sessió a 4:45 de la tarda. Ho teniu previst, això? O...
No, en principi la demanda ha sigut, bueno, això, no? Pràcticament omplir la primera sessió, com que no l'hem acabat d'omplir, doncs en principi no hem pensat en la segona, en el segon passe.
Molt bé, per tant serà un únic concert, eh? A 6:45 de la tarda al Teatre Auditori. Parlem també, Toni, si et sembla, de Oh Happy Day, perquè clar, és evident que és un tema que tothom està pendent de veure quan us veu per TV3. Com va sorgir la idea de presentar-vos al programa?
Doncs això va ser perquè a l'Escola Coral dels Pinetons som membres del SIC, del Secretariat de Corals Infantils de Catalunya, i a través del SIC ens va arribar doncs, una proposta, no?, que anava adreçada a totes les corals infantils afiliades, i era de part de la producció de Happy Day, que havíem pensat fer una gala júnior, i bueno, doncs ens vam apuntar, vam fer un càsting online, i vam doncs, seleccionar, estem molt contents.
Molt bé. I ara quin és el procés que heu de seguir? Heu estat preparant l'actuació durant aquests mesos?
Sí, ara tenim la cançó ja adjudicada i després tenim un parell d'assajos amb la coreògrafa. Després el dia 17 anem a gravar els estudis i el dia 3 de gener és la emissió, és la retransmissió.
Molt bé. I el tema que heu d'interpretar us l'han triat ells, no l'heu triat vosaltres?
Sí, l'han triat ells. L'han triat ells, però bueno, estava una mica basat en el repertori que hem vist que treballem i amb diguéssim, les cançons on saben que podem sentir-nos còmodes.
Ens pots avançar alguna cosa o no?
Bueno, el tema que interpretaran serà un tema canyero.
Canyero.
Bastant rocker.
Bueno, ja us va, no?, una mica també, Toni.
Sí, perquè és un grup molt enèrgic, amb molta empenta, i jo crec que és un tema, a més, que és molt representatiu d'ells, també.
Quina edat tenen els membres de la coral?
Doncs ara mateix tenim nens. Tenim un nen de tercer, i després tots els nens, després els altres 17, diguéssim, són de tercer, quart, o sigui, de quart, cinquè i sisè.
I com porten això d'anar a la tele i tot això? Ho porten bé? Estan tranquils?
Estan molt il·lusionants. Bueno, no, estan una mica nerviosos,
sí,
però
no?
També és uns nervis d'aquests xulos, no? D'il·lusió i d'expectativa i, bueno, com s'imaginen la tele. Estan molt contents i molt, molt il·lusionats.
Heu estat treballant més dur aquests darrers dies, mesos, del que feu habitualment? O...
Sí, déu-n'hi-do, perquè se'ns han ajuntat diverses coses. Al desembre ens va sortir l'oportunitat d'anar també a cantar a Montserrat, que és un lloc emblemàtic i que per nosaltres també ens fa molta il·lusió. Se'ns ha ajuntat una mica el repertori de Montserrat, el repertori del concert de tardor que fem demà a l'Auditori, i a lo Happy Day. Ha sigut, bueno...
Tot alhora.
Sí, ha sigut durillo, però bueno, molt bé, molt bé.
Molt bé.
Entre tota la gent que composa l'equip de l'Escola Coral, penso que funciona molt bé, estem bastant coordinats i els pares també han ajudat molt.
Molt bé. Doncs tots aquells que vulgueu, ja ho sabeu que demà a 6:45 els podeu veure actuant al Teatre Auditori del Mercat Vell per un preu de 3 euros, que és un preu irrisori. I si no, us podeu esperar el dia 3 de gener, Toni, no?, que els podreu veure per TV3 a l'Oh Happy Day Junior.
A la Junior.
Molt bé, Toni, doncs que hi hagi molta sort amb tot el que feu i ja ens anirem parlant i ens seguirem informant.
Val, d'acord, gràcies.
A vosaltres, adeu.
Adeu.
La Careta Teatre tornarà a omplir aquest dissabte el Centre Cultural de Terror i ho farà amb El Juguetero, un túnel per adults que convertirà l'equipament municipal en una tenda de joguines del segle passat on el propietari va desaparèixer deixant tots els seus projectes a mitges. Es podrà entrar al túnel fins a 8:45 del vespre. Després hi haurà espectacle gratuït al pati del Centre Cultural sota el títol Freak Show Circo Oscuro. També hi haurà parades i espectacles fins a 10:00 del vespre. I aquest diumenge a les 6 de la tarda el Teatre Auditori del Mercat Vell acollirà un nou espectacle per als més petits. Es tracta de Mòbil, una visió imaginativa de com aconseguir les coses, del desig d'experimentar i jugar i d'entretenir-se pel camí. Interpretat per José Luis Ruiz, és una proposta de la Guassa Crico Teatro, organitzada pel Patronat Municipal de Cultura.
Esteu escoltant Info.
El Gran Recapte d'Aliments a Catalunya és una campanya de recollida d'aliments bàsics per aconseguir que les persones més necessitades del nostre entorn rebin ajuda alimentària. També serveix per donar a conèixer la situació que travessa aquest grup que arran de la crisi econòmica que estem vivint ha anat creixent. La campanya la duen a terme simultàniament als 4 bancs d'aliments de Catalunya. Avui ens acompanya a l'Info el Daniel Reguero, coordinador del Banc dels Aliments a Ripollet. Daniel, bona tarda. Daniel, bona tarda.
Bona tarda.
Com comentàvem, el Gran Recapte d'enguany es farà el 28 i 29 de novembre.
Correcte.
Necessiteu voluntaris, no? Suposo, per aconseguir que la cosa funcioni el millor possible.
Sí, i a més aquest any voldríem cobrir també el divendres al matí, perquè es vam adonar l'any passat que es van perdre molts aliments el divendres al matí.
Per tant, seria...
I, per tant, sí, sí, necessitaríem més voluntaris, sí, sí.
Més voluntaris. De quantes persones estem parlant?
Pues per cobrir els dos supermercats que jo porto directament, potser uns 40.
Uns 40. Quina, per aquelles persones que ens estiguin escoltant i estiguin interessades en col·laborar, quina és la funció dels voluntaris? Què han de fer?
Invitar la gent a fer un donatiu, encara que sigui molt petit, que tothom col·labori i respectuosament pues, demanar aquesta col·laboració.
És a dir, estaran en els supermercats i ajudant a la gent a que col·labori, diguem-ne.
Entregaran bosses perquè posin dintre el que donguin i ja està.
Quin és el tipus d'aliments que ha de donar la gent?
Pues bàsicament, aquest any ens van dir que tot el que fos vidre no, perquè l'any passat va haver una mala experiència. Llavors, conserves, llaunes, tomàquet, llegums, arròs, oli, llet, bàsicament això, aliments bàsics.
Actualment quina és la situació a Ripollet? Quina feina feu des del Banc d'Aliments?
Pues penseu que són moltes persones que, bueno, l'any passat eren 640 les que anaven a buscar menjar a Càritas i aquest any s'han incrementat amb més de 200. O sigui, la pobresa s'està incrementant i estem parlant de pobresa extrema. Ja no parlem d'aquells pobres que no poden pagar una hipoteca o no poden cobrir un imprevist, o aquella gent que diuen, bueno, si pago no menjo, i si menjo pues no pago l'hipoteca, no? Estem cobrint necessitats molt bàsiques de gent molt necessitada i aquella que no té recolzament familiar, perquè molta gent, pues, gràcies als avis o als fills o que sigui, pues, van aguantant, no? Però som, a Ripollet són 890 persones que van a buscar menjar a Càritas.
Són gent, estem parlant de gent que està en risc d'exclusió social, eh?
Sí, 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 sí. I a nivell de Barcelona són 153.000 beneficiaris, persones que van, i són 353 entitats que van a recollir aliments al banc d'aliments. Això a Barcelona.
Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Enguany aquest Gran Recapte arriba a la 6a edició. Quina valoració en feu? És solidària a Catalunya respecte a aquestes situacions que comentàvem?
Sí, les fites que es posen cada any s'estan assolint amb escreix i l'any passat va anar molt bé i esperem que aquest any la gent està més mentalitzada, esperem que també puguem fer, donar no sé, 10 quilos de menjar per persona. No?
Uh-huh. Les persones que estiguin interessades en col·laborar com a voluntaris per estar en aquests supermercats animant a la gent a fer donatius, on s'han d'adreçar, Daniel?
Mira, poden anar directament a la web del Gran Recapte, que hi ha un apartat per apuntar-se, llavors és indicar al supermercat que interessa anar-hi i donar el teu mòbil. I si no, directament al correu que he obert aquí a Ripollet, que és granrecapteripollet@gmail.com.
Uh-huh. granrecapteripollet@gmail.com, eh? Els interessats envien un correu amb el seu nom i el seu telèfon i us posareu en contacte amb ells.
Per l'altre... jo rebo aquest correu i sigui em poso contacte amb ells i parlem de quin supermercat, quin horari hi va bé, de quant temps disposa, si mitja tarda, una tarda, un dematí, i concretem així.
Uh-huh. Quins són els dos supermercats on es podrà fer la donació d'aliments?
Pràcticament a tots els de Ripollet, eh?
Sí?
Passa que aquí... Sí. Dia, Condis, Mercadona, quasi bé tots, eh?
Uh-huh. I fora del Gran Recapte, diguem, aquells que vulguin ajudar a aquestes famílies que ara estan passant per un mal moment, a on s'han d'adreçar? Si us volen dur aliments durant l'any, per exemple?
Pues jo ho faria directament a Càritas, perquè com que des de l'any passat ja tot el que es va recollir a Ripollet ja es va quedar a Càritas,
uh-huh.
Directament hi ha una altra entitat beneficiària que és Enreto,
sí.
Pues jo aniria directament a Càritas. De fet, aquest any s'ha coordinat un col·legi amb una AMPA i faran dos col·lectes a l'any i ja m'ha acordat que ho portin directament a Càritas perquè Càritas, com que reparteix menjar setmanalment, pues deixi que ja ho repartirà, no?
Uh-huh. Fan bona feina des de Càritas. Doncs recordem aquest Gran Recapte 28 i 29 de novembre, potser també divendres, no deies, Daniel? Que...
Sí, divendres tot el dia i dissabte tot el dia.
Dissabte i divendres tot el dia,
eh? Jo m'agradaria dir una cosa que em sembla molt important per sí. a mi i per molta gent que potser no ha fet mai res i està interessada o es pensa que això és de gent estranya o que no sé què, no? El Banc d'Aliments és una entitat benèfica independent de qualsevol ideologia, religió i societat econòmica.
Uh-huh.
Per tant, som bastant independents de tot i entra qualsevol persona que tingui un mínim interès en col·laborar, no? I fer alguna cosa positiva a la vida.
Uh-huh.
I aquí sí que hi ha molta gent, i la gent que cada any entra, que són, bueno, ja són 30 i pico, pues estan molt contents, amb ganes de repetir i fer més coses si es pogués fer, no?
Uh-huh.
Llavors jo animo tota aquesta gent, jo sé que a Ripollet n'hi ha molta, doncs que participi i és un dia d'alegria i de germanor, ja està.
Molt bé, doncs seguirem parlant d'aquesta feina que feu des del Banc dels Aliments per les Persones, amb el Daniel Reguero, que és el coordinador d'aquesta entitat aquí a Ripollet. Ja ho sabeu, si voleu fer de voluntaris en el Gran Recapte, podeu enviar un correu electrònic a granrecapteripollet@gmail.com. Daniel Reguero, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Que vagi molt bé.
Adéu, bon dia.
El 91.3 Info.
Ara arriba la secció esportiva de l'Info de Ripollet Ràdio amb el Marc Mata. Comencem parlant de futbol i dels partits previstos per aquest cap de setmana. Marc, bona tarda.
Bona tarda, Laia. Com has dit, comencem parlant de futbol i ho fem amb el Can Mas, que juga demà a les 6 contra el Valdoreig. Diumenge inicia la jornada a l'escola, que s'enfronta a les 12 a casa al Cerdanyola, i també diumenge a les 12 tenim el Ripollet, que juga contra el Catalana Unió Esportiva, i el Pajaril, que juga contra el Badia. Tots dos seran fora de casa. I pel que fa a la categoria femenina, l'escola s'enfronta diumenge a 11:45 al Lourdes, fora de casa, i a les 4 l'escola juga a casa contra el Sant Feliu de Codines.
I pel que fa al futbol sala, Marc, quins partits tenim previstos?
Diumenge inicia la jornada al Ripollet, que juga contra el Salou a 6:45, i també diumenge a les 5 al Camp Mas s'enfronta al Polinyà. Serà a casa. I pel que fa a la categoria femenina, el Ripollet juga a les 3 a casa contra el Concòrdia. Serà també diumenge.
I del bàsquet, què en destaquem?
Pel que fa a la categoria masculina, destaquem el Ripollet, que juga diumenge a 8:15 a casa contra el Pia Sabadell. I pel que fa a la categoria femenina, destaquem el Gassó, que juga diumenge a les 11 contra el Sant Andreu, també a casa. Com ja saben, dilluns de 7 a 8 en el programa Infosport de Ripollet Ràdio, els hi portarem els resultats i entrevistes amb els protagonistes de la jornada.
Doncs ens retrobem dilluns a les 7 al programa Infosport. Marc, gràcies. Bon cap de setmana.
Bon cap de setmana.
El temps.
Mirem, doncs, quin temps ens espera per aquest cap de setmana a Ripollet. Sembla que les temperatures es mantindran baixes, similars a les dels darrers dies. De cara a diumenge no es descarten alguns ruixats arreu de Catalunya. Arribem al darrer dels 55 minuts de notícies i entrevistes de l'Info d'avui divendres 7 de novembre de 2014, un programa que els hem ofert Jordi Puy, Remei Herrera, Marc Mata i qui us parla, Laia Prats. Els recordem que ens poden tornar a escoltar aquesta tarda en diferit a partir de les 6 i diumenge a la 1 del migdia. A més, poden escoltar l'Info online o descarregar-lo a la web ripolletradio.cat. Gràcies per la seva atenció i bon cap de setmana.